Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'elecció de l'escola on portar els fills és un element de preocupació per a tots els pares, i és que no sempre entren al centre desitjat. A les portes de l'inici del període de preinscripció, avui us expliquem el neguit d'un grup de pares de la Trama, al centre. Quatre nens que han de començar P3 el curs que ve i que tenen germans més grans a l'escola corren el risc de quedar-s'hi fora. En total són 29 germans els que han d'iniciar el parvulari al setembre, però Ensenyament situa el topall d'alumnes per aula en 25. Es dona la circumstància que enguany només hi ha previst un grup de P3 a la Trama. Tant les famílies com el centre comptaven en poder fer una classe amb 29 nens amb un reforç docent, però la conselleria ho ha rebutjat. Natàlia Tierno, una de les mares afectades, ha explicat a Ràdio Sabadell com estan vivint aquesta situació.
Ningú et garanteix quines solucions t'oferiran, no? Clar, nosaltres ens pensàvem que ens garantirien la solució de fer un grup més nombrós com un motiu excepcional, no? Un increment de ràtio per una situació excepcional, i no ens ho estan garantint. I és del que ens queixem, perquè ens faran passar una angoixa que no sabem com es resoldrà.
Les famílies afectades han traslladat la seva preocupació als grups municipals i demà mateix tenen previst reunir-se amb el regidor d'Educació, Joan Berlanga, que a la tarda visitarà el centre educatiu.
Titulars.
Els sabadellencs cada cop reciclem menys. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia.
Sabadell ha passat de reciclar un 35% de les deixalles a fer-ho només un 33%.
La directora tècnica del Consorci de Residus del Vallès Occidental, Concha Zorrilla, és partidària de posar multes si les xifres de recollida selectiva no milloren a curt termini.
La responsabilitat finalment és personal, un cop ho has explicat 30 vegades. Al final la responsabilitat és personal, i si un no ho fa, pues, segurament cal començar pues, a posar multes i a sancionar.
Sabadell es troba a la cua de la separació de la matèria orgànica amb 23 quilos per persona i any, quan la mitjana vallesana és de 38 quilos. També es troba per sota de la mitjana de la comarca en el reciclatge de vidre, paper i envasos.
Durant el Notícies Migdia també anirem fins al Saló de Plens de l'Ajuntament, on a aquesta hora té lloc una sessió extraordinària per convalidar el nou conveni laboral de l'Ajuntament. Aquest punt es va retirar del ple ordinari del mes passat. Amb tot plegat arribarem al punt de les dues, moment en què ens prendrà el relleu la informació esportiva a l'Hotel Suís.
El jugador arlequinat Pol Ballesteros, autor del gol contra el Cornellà, analitza aquesta hora en roda de premsa la situació del primer equip del centre d'esports. Avui, però, també parlarem de waterpolo, perquè l'equip masculí de l'Astral Pool rep a Can Llong al Mataró en partit de Lliga.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment d'obrir la pàgina de serveis. I avui s'ha notat i de valent el descens tèrmic a primera hora del matí, sobretot amb temperatures més baixes respecte de la jornada d'ahir. Què ens espera de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia. Les temperatures a poc a poc ja han anat remuntant. Ara mateix tenim aquesta temperatura màxima de 17 graus a Malgrat de Mar. És la temperatura més alta de Catalunya. Però a d'altres punts del litoral tenim temperatures de 15-16 graus, mentre que cap a l'interior les temperatures són una miqueta més baixes. En general, avui ja espero que continuem parlant de bon temps, amb el cel força assolellat, amb el cel ben asserenat i tan sols aquest creixement de nuvolades, que està afectant sobretot en punts del litoral, del prelitoral, també cap a la resta de zones de muntanya aniran creixent, però són nuvolades inofensives, no han de deixar pluges. L'únic que faran és deixar el cel mig ennuvolat, i d'aquí que en alguns sectors les temperatures quedin una miqueta més suaus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com funciona aquesta hora el transport públic? Ens ho explica des del Transmet el David de Toro. Molt bon dia, David.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs al marge del tall de les línies T5 i T6 del tram Besòs entre Glòries i Can Jaume Andreu, amb servei alternatiu de bus llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat, segons els diferents operadors. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, molt bon dia i també normalitat absoluta. A aquesta hora les carreteres catalanes, segons informa el web del Servei de Trànsit de Catalunya, fluïdesa en totes les carreteres catalanes a aquesta hora sense cap incidència. Així que tranquil·litat avui pels conductors.
La notícia del dia.
Un grup de germans de l'escola La Trama podria no entrar en aquest centre de cara al pròxim curs. En total són 29 els infants que tenen germans en altres classes de l'escola i que l'any que ve haurien de començar P3. Les famílies denuncien que el Departament d'Educació no els ha deixat ni obrir una segona línia ni tampoc fer una classe amb 29 alumnes, solucions a les quals l'escola sí estava oberta.
La Trama pateix overbooking a les aules de P3. 29 infants, germans d'altres alumnes del centre, haurien de començar a l'escola en el curs que ve, però a l'hora d'iniciar els tràmits de la preinscripció s'han trobat amb un problema. El Departament d'Educació de la Generalitat prohibeix que hi hagi més de 25 alumnes per classe. La direcció de l'escola s'havia mostrat oberta a acceptar els 29 alumnes en una mateixa aula, reforçant les classes amb més professorat, però la conselleria els ha negat aquesta petició. Natàlia Tierno és mare d'una de les famílies afectades.
L'escola, de fet, diguéssim, ens recolza en el sentit de que ells, des d'un primer moment, quan van veure això, van pensar doncs, que res, es fa un grup de 29 amb un reforç, diguéssim, de personal, de mestres, per atendre el grup de 29, i que això tiraria endavant així, que no hauríem de patir. Però el departament no ens ho assegura d'entrada. O sigui, la novetat és que l'escola es pensava que això ja aniria endavant i que, per tant, nosaltres faríem la preinscripció i tots tranquils i que ens quedaríem tots els germans de l'escola, i ara no ens assegura ningú.
Una de les altres solucions que proposaven les famílies a l'escola per tal que tots els alumnes poguessin entrar a La Trama és obrir una segona línia P3 de cara a l'any que ve. L'escola, però, ja els ha comunicat que això no és possible, ja que el seu sistema de gestió de les aules no els hi permet.
Un any n'obren dues, un any n'obren una. Un any, o sigui, van alternant. Això què fa? Que arriba un punt, doncs, que ara quan n'obren una, com que portes dos anys obrint-ne dues, doncs tens overbooking de germans. Vull dir que això pot tornar a passar qualsevol any.
Per a les famílies dels infants, l'origen de tota aquesta polèmica es troba en una mala planificació de l'escola, no preveure que tots aquests alumnes voldrien entrar al centre.
Nosaltres creiem que és una mala planificació. És a dir, tu, quan els nens aquests van néixer el 2016, es pot planificar abans. És a dir, quantes places necessitaré per cobrir, diguéssim, que tothom que ja està escolaritzat pues, tingui, totes les famílies puguin anar a la mateixa escola.
A tot això, la preinscripció comença d'aquí 10 dies. Uns 10 dies que aquest grup de famílies aprofitarà per intentar trobar una solució a tot aquest conflicte reunint-se amb els diferents grups municipals de l'Ajuntament de Sabadell, però també amb el Departament d'Educació. Si no es troba una solució, hi haurà 4 famílies que es quedaran en llista d'espera per entrar a P3 i molt probablement hauran de portar els seus fills a una altra escola.
Tot plegat arriba el mateix mes que el Departament d'Educació ha anunciat la construcció d'un nou institut al sud de la ciutat. Aquest nou centre comptarà en un primer moment amb dues línies de primer d'ESO, estarà situat al barri de l'Eixample i a la llarga es convertiran en 3 grups i podran accedir els alumnes de totes les escoles de primària de la zona sud de la ciutat. Precisament avui a les 5 de la tarda s'ha programat una xerrada entre els veïns de la zona. Jesús Vinyes, director dels serveis territorials, que per cert demà a 2:15 del matí visitarà els estudis de Ràdio Sabadell, i Joan Berlanga, regidor d'Educació, per parlar sobre el nou institut.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
És una altra de les notícies que us hem comentat en titulars. Sabadell suspèn la recollida selectiva dels residus. El Consorci de Residus del Vallès ha fet un crit d'alerta sobre el reciclatge a la ciutat en el seu últim informe de l'any passat. Només una de cada 3 deixalles que generem els sabadellencs i les sabadellenques es recullen de forma correcta. Traduït en xifres, només un 33% dels residus van al contenidor que toca, un fet que col·loca el nostre municipi dins del grup de 6 poblacions vallesanes que no assoleixen el 40% de recollida selectiva. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. La ciutat està a la cua de la recollida selectiva a la comarca i ha passat de reciclar el 35% dels residus a l'any 2011 a recollir només el 33% el 2018. Per exemple, en matèria d'orgànica, Sabadell només recull 23 quilos per persona i any, molt lluny de la mitjana de la comarca, que està en 38. A més, ens trobem que estem per sota dels mínims de la mitjana de la comarca en les xifres de recollida selectiva de vidre, paper i també d'envasos. Concha Zorrilla, directora de tècnica del Consorci de Residus, apunta que cal canviar el mètode de recollida i provar altres sistemes com el porta-a-porta o la bossa personalitzada si volem augmentar la xifra de recollida selectiva.
Hi ha diferents
diferències de tipologia o de tipus de barris i de sectors, llavors es pot anar adaptant a cada tipus de zona o d'usuari. Per exemple, la recollida comercial és la responsable d'una gran quantitat de residus. Per tant, es pot entrar per fer la recollida comercial porta a porta, per exemple, barris més disseminats, fer contenidors tancats. És a dir, potser no es pot anar a una generalització de tota la ciutat amb un porta a porta.
Cada any els vallesans generem 423 quilos de residus, o el que és el mateix, un quilo i mig de deixalles cada dia. Això significa un repunt del 5% respecte al 2017 i ens allunya de l'objectiu de 380 quilos per persona i any que hem de complir abans de 2020. Zorrilla explica que cal atacar una assignatura pendent com és la recollida de l'orgànica.
Què passa a Sabadell? Jo crec que és una qüestió de que l'Ajuntament, diguéssim, faci un tomb amb les seves polítiques de recollida i faci un tomb en el sentit de canviar el sistema o, si no canviar el sistema, canviar el tipus de contenidor com a mínim i, sobretot, entrar a una campanya important d'entrega de contenidors, d'explicació.
Des del Consorci de Residus afirmen que seguiran fent campanyes de sensibilització, malgrat sembla que ja no tenen efecte entre la població.
I una d'aquestes campanyes és la que es titula Excuses o Separes, una iniciativa que ha determinat que més del 75% de les deixalles que es llencen al contenidor de la resta es podrien reciclar. Això demostra l'anàlisi dels residus en 6 municipis vallesans. La iniciativa del Consorci de Residus del Vallès Occidental també assenyala que un 40% de les deixalles que van a per al contenidor de la resta són orgàniques.
La fotografia de l'ús actual dels contenidors a la comarca és la següent. La fracció resta s'utilitza sobretot per a llançar-hi matèria orgànica. A més, un 11% d'aquests residus corresponen a un malbaratament alimentari. Joan Fresno, tècnic del Consistori de Residus, apunta les raons que hi poden haver darrere aquestes dades.
Actualment ja tothom té la informació, tothom veu al carrer els diferents contenidors, o si més no tothom, la majoria. Llavors, el no utilitzar-los, el no separar, és per excusa o per no voler-ho fer, no tant per desconeixement o per interès, no? Llavors, hi ha diferents causes perquè la gent no separi, però en general, tothom, la gran majoria són excuses no per no fer-ho.
En aquest sentit, Fresno assenyala que encara hi ha moltes falses creences que estan dificultant l'augment del reciclatge.
Tenim tot d'aquestes hits d'excuses que encara volten i que la gent encara es creu, no? Per això hem de seguir fent campanyes i explicant-li a la gent que no, que el residu quan es separa va allà on toca i que si no va als contenidors de colors és un problema ambiental, econòmic, per tots i cadascun d'ells, no? Vull dir que el que faci un afecta a tot el resto de ciutadans.
El tècnic del Consorci de Residus insisteix que millorar el reciclatge seria positiu per als ciutadans, ja que es podria mantenir o reduir la taxa de residus. En canvi, si es mantenen els índexs de recollida actuals, el cost del tractament de residus s'inflarà a mig termini.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Un minut i mig per arribar al punt de 3:45. La síndica municipal Eva Bellán i la gerent de l'Avant, Lídia Gil, han denunciat aquest matí les mancances en accessibilitat que té la ciutat. Barreres arquitectòniques, situacions d'incivisme o manca de sancions són les principals queixes a les quals també s'hi han sumat col·lectius de la tercera edat i persones invidents. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. La síndica Eva Bellán ha volgut posar el focus en aquesta edició de la secció quinzenal. La síndica respon en l'accessibilitat a la via pública. Afirma que no és negociable, sinó que es tracta d'un dret. Avellan considera que és una assignatura pendent.
Tinc la sensació que és bastant encara una assignatura pendent. Sí que és veritat que s'han fet les coses com més típiques, no sé com dir-te, les coses com més necessàries de rebaixar algun bordó, etc. Però entre que hi ha una pila de carrers que estan trencats, les vies estan trencades, entre que hi ha equipaments públics on encara hi ha moltes mancances d'accessibilitat, entre que hi ha molt d'incivisme i persones invidents, per exemple, s'acaben trobant sempre obstacles. Ara mateix jo crec que la ciutat és pot millorar bastant en accessibilitat.
Es tracta, però, d'un repte que s'ha d'afrontar des de molts àmbits, com ara l'arquitectura, l'urbanisme, la seguretat pública o el poder legislatiu. Per tots aquests motius, des de l'Avant, l'associació Vallès Amics de la Neurologia, han posat l'accent en sensibilitzar els infants per tal d'aconseguir una societat més conscienciada en el futur. Lídia Gil és la gerent de l'entitat.
També té la missió de fer sensibilització i pensem que fent sensibilització i divulgació en els més petits, en les escoles, en els instituts, doncs aquestes persones que seran, no?, els futurs arquitectes, els futurs enginyers, els futurs polítics, els futurs legisladors de la ciutat o del país, doncs podran fer, no?, uns espais que siguin per tothom, no?
I és que, a part de les barreres arquitectòniques de la via pública, que consideren que no es tracta d'un problema de les persones amb problemes de mobilitat, sinó una qüestió de ciutat, bona part d'aquests problemes que generen són causa de l'incivisme de molts ciutadans. Fidel Trias, que és invident, en posava un exemple.
El carrer del Sol, aquell tros, vas a les 5 de la tarda i et trobes allà un munt de cotxes arrambats a la paret, que són els pares que esperen els seus fills a l'escola. I clar, jo penso que això, doncs, no sé, clar, dius, com que els altres cotxes passen, la resta no importa. És així.
Un altre col·lectiu que es veu afectat per aquestes barreres són la gent gran. La presidenta dels Casals, Teresa Sararols, ha demanat que els carrers estiguin més ben il·luminats i que es millori el paviment de les voreres. I és que, tal com explicava Gil, no només està en joc el físic de les persones, sinó també la seva autonomia i la seva confiança en elles mateixes. La conclusió en què tothom ha coincidit és en afirmar que no són les persones, sinó les situacions les que discapaciten.
I sobre accessibilitat també n'ha parlat avui el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, en una entrevista al magazín matinal de l'emissora. El regidor ha assegurat que encara hi ha molt camí per recórrer en aquest àmbit i que cal prendre més consciència de les barreres que dia a dia han de superar, per exemple, persones cegues o amb mobilitat reduïda.
Encara no hi ha prou consciència en aquest tema. Ja està conscienciada la gent que ho viu cada dia i que ho pateix, però com a societat, aquest grau de consciència, com sí que tenim en altres temes, o com a Sabadell estem adquirint, penso molt, amb el tema entorns escolars segurs, que estem treballant-hi molt tothom, associacions de veïns, entitats privades, arran de desgraciats accidents que hem tingut, també, però penso que Sabadell amb aquest tema és una ciutat molt conscienciada, en canvi, l'accessibilitat, potser encara falta treballar una mica.
Xavi Guerrero ha exposat algunes de les iniciatives que estudia l'executiu local per fer més accessible la ciutat. Sense entrar en detalls, ha explicat que tenen damunt la taula un projecte per ampliar la vorera del carrer Boccaccio a Gràcia i un altre per no deixar que les motos aparquin en llocs no habilitats al centre.
Aviat el que passarà al centre és que comencem a prohibir aparcar motos a tot arreu excepte els llocs indicats. Llavors el que hem de crear, evidentment, és un espai gros on la gent pugui aparcar. Quan això ho tinguem, tot seguit traurem les motos del centre, perquè realment és una zona amb molta pressió de vianants per exemple, la plaça del Gas, ara perquè la tenim amb obres, però quan no tenim la plaça del Gas amb obres, les motos fan autèntica barrera per poder passar d'un costat a l'altre.
El regidor d'Espai Públic ha comentat que, malgrat que existeix un pla d'accessibilitat des de fa anys, cal emprendre accions més concretes com ara rebaixar voreres o cantonades per fer més fàcil la vida de persones amb algun tipus de discapacitat.
Notícies migdia.
Un detingut per la protesta del 27 de setembre a les escales del Tribunal Superior de Justícia, segons ha informat el CDR de Sabadell i han confirmat els Mossos d'Esquadra, Robert Morral ha estat detingut de matinada a Santa Perpètua de Mogoda sota ordre judicial. Aquesta operació s'ha produït després que l'home no es presentés davant del jutge quan estava citat a declarar inicialment.
El detingut ha estat traslladat a Sabadell per declarar als jutjats, d'on ha sortit cap a mig matí. En el seu compte de Twitter, Morral ha piulat: "M'estan detenint ara per haver assegut a les escales del TSJC el passat 27S amb un atestat de la Brimo manipulat que criminalitza el dret de protesta i a les ordres de la injustícia d'un estat demofòbic. Quan ha sortit de les dependències judicials, familiars i amics l'esperaven a les portes."
Segons ha informat Alerta Solidària a través del Twitter, l'home, el Robert Morral, no hauria declarat després de passar a disposició judicial del jutge de guàrdia de Sabadell. Moment de repassar més notícies del dia. El cap Can Rull Fortuny ha rebut l'acreditació del CatSalut per la seva bona pràctica assistencial.
L'objectiu principal d'aquesta acreditació és impulsar la millora contínua de la qualitat en l'atenció primària de salut. En total s'avaluen 347 aspectes inspirats en estàndards europeus de bona pràctica assistencial, com per exemple el lideratge, la planificació, la gestió en equip, la satisfacció dels pacients o les aliances i la gestió dels recursos.
Montse González fitxa per la llista electoral de Marta Ferrés.
González és expresidenta del Comitè d'Empresa del Parc Taulí i entra per primer cop a la llista de la socialista Ferrés de cara a les pròximes eleccions municipals. Ferrés s'ha mostrat molt il·lusionada per aquest fitxatge i assegura via Twitter que amb dones com González opta a l'alcaldia.
La policia de Sabadell deté un home acusat d'un delicte de furt.
Els fets han tingut lloc aquest dimarts al vespre quan els agents han detingut un home dins d'un establiment comercial acusat de robar un mòbil d'un dels clients de la botiga. Es van realitzar diligències policials.
Adif licita les obres per la implantació de noves tanques a l'estació de Renfe de Montcada i Reixac.
Aquestes noves tanques es construeixen a petició del propi veïnat i amb la intenció de garantir l'estat de les vies i també per prevenir qualsevol acte vandàlic, com per exemple transitar per les mateixes vies.
I el nou conveni laboral de l'Ajuntament s'està debatent aquesta hora en un ple extraordinari després que es retirés de la sessió ordinària del mes passat perquè faltava un últim tràmit administratiu per completar. El document suposarà un canvi important pels funcionaris i treballadors públics, ja que recuperarà, segons el govern, moltes de les condicions laborals perdudes durant les retallades. En aquesta mateixa sessió també s'han portat a aprovació alguns canvis en la plantilla i relació de llocs de treball del mateix consistori. Seguint aquest ple, tenim la Karen Madrid. Karen, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria. Doncs just s'acaben d'aprovar aquests canvis a la plantilla amb els vots favorables de les forces del govern, el vot contrari de demòcrates i l'abstenció de la resta de partits. Des de demòcrates han justificat el seu vot en contra, assegurant que s'ha pactat un augment de sou del secretari bastant important, de 6.000 euros a l'any, sense que s'hagi informat ni debatut aquesta qüestió amb la resta de forces de l'oposició. Un fet que el portaveu de Demòcrates, Carles Rossinyol, assegura que sí que s'ha fet per incrementar el sou de la síndica municipal de Greuges, per exemple, amb la qual cosa considera que no s'ha fet bé aquest canvi incorporat en aquesta modificació que s'aprova avui. D'altra banda, ara s'acaba de començar doncs, l'exposició de les condicions del conveni i ara està fent la primera intervenció el regidor no escrit Lluís Monge, un conveni que és vàlid pels pròxims 3 anys i que s'ha acordat entre els responsables de l'administració local i els sindicats majoritaris en presència del consistori, Comissions Obreres i UGT. Després de 200 hores de negociacions en 57 meses diferents. Entre altres coses, preveu millores en els sous dels treballadors, així com la incorporació a la plantilla d'empleats que fins ara formaven part d'empreses municipals independents. Això suposarà un augment de la partida destinada a sous de més d'1 milió d'euros aquest any 2019. D'altra banda, també s'incorporen altres millores, com per exemple la possibilitat d'ascendir professionalment dins de l'administració. A través d'aquest conveni també se solucionen alguns conflictes laborals, com el dels professors de l'Escola Illa, que tornaran a tenir les 18 hores lectives abans de les retallades, o el de la Policia Municipal, on es regula el torn de nit perquè sigui rotatiu. I s'equipara més la retribució de nocturnitat amb la policia de proximitat, que, per cert, justament al Saló de Plens hi ha la presència de 5 representants de sindicats de la policia amb una pancarta mostrant el seu desacord amb els canvis inclosos perquè asseguren que segueixen apretant els agents de la Policia Municipal.
Gràcies, Karen, per aquesta última hora des del Saló de Plens. Molt bon dia.
Bon dia.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
Alegries.
Muy bien, me gusta mucho, es muy divertido para mí.
Tristeses.
Yo no sabía qué me estaba pasando, que es muy tan a millón si no habéis tenido
tantes complicacions.
Sorpreses.
Són coses que sobten perquè, evidentment, la gent s'espera que fossin entrant al marge i el facin fora per els mals resultats.
Satisfaccions.
Objectiu complet. Estar 8 anys a primera és que és una salvajada.
I també decepcions.
No ho hem d'utilitzar com a excusa. Ahir no vam estar encertats, no vam saber gestionar el partit.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Agafa l'autobús, viatja amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps, estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts per les dues. Informació de més enllà de la ciutat. El Tribunal Suprem continua escoltant els testimonis de Guàrdia Civil sobre el Vinesa al llarg del dia d'avui.
Una brigada de la Guàrdia Civil que va actuar en el registre de quasi 10 milions de paperetes a la nau de Bigues i Riells ha situat el president Quim Torra en el mateix immoble en els dies previs del registre del 20 de setembre de 2017.
Por las vigilancias que se hicieron sobre la nave, ahí se vieron a una serie de personas los días previos a la entrada y registro, que constan en las diligencias policiales, y entre los que había, pues el señor Sutrías se vio en las naves, Mercedes, el actual presidente de la Generalitat, Quintorra, el diputado, los nombres no recuerdo, un diputado de Tarragona.
La gent ha explicat que van sospitar que a les naus hi havia material electoral després d'analitzar algunes trucades de l'ex número 2 de Junqueras, Josep Maria Jové. Per altra banda, també ha declarat que els manifestants es van llançar a les rodes de les furgonetes per impedir la sortida del cos policial.
El primer vehículo que salió, que es el que iba yo con el detenido, era un turismo. Ahí los tres compañeros que habían pudieron hacer el hueco justo para pasar el turismo y ya se nos echó gente encima del coche, pero pudimos pasar. Però la furgoneta no pudo passar.
La gent també ha explicat que l'actitud hostil dels manifestants era dirigida per un jove al que van identificar immediatament, tot i que desconeix si algun jutjat investiga els fets.
El govern mantindrà els llaços grocs a la façana del Palau de la Generalitat, tot i les amenaces de la Junta Electoral Central.
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat un informe al síndic de Greuges sobre com ha d'actuar davant d'aquesta situació. Per altra banda, la Junta ha de decidir si envia el cas a la Fiscalia o ordena que actuïn els Mossos d'Esquadra. De moment, l'únic símbol retirat ha estat el llaç groc de l'entrada del Departament d'Empresa i Coneixement.
I per altra banda, l'Ajuntament de Figueres ha retirat la pancarta a favor de l'autodeterminació i la instal·larà en un edifici particular del costat en compliment del requeriment que havia fet la Junta Electoral de Zona. I els llaços grocs també han marcat la sessió de control al Parlament aquest matí. La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha tornat a criticar els diputats independentistes.
Arrimadas ha declarat de forma sarcàstica que els independentistes canvien la seva actitud, ha dit fatxenda quan es troben davant dels jutges.
¿Se cree que puede hacer usted lo que quiere hacer, lo que le dé la gana?
Silenci.
Se pongan nerviosos. Que aquí son muy gallitos y luego delante de los jueces no veas cómo se vienen abajo, ¿eh?
La líder del Partit Taronja també ha mostrat la seva contrarietat pels llaços grocs al Palau de la Generalitat i Quim Torra l'ha replicat d'aquesta manera.
Si vostès consideren que aquests llaços grocs i que aquestes estelades són símbols polítics, vostès estan acceptant que tenim presos polítics. Estan acceptant això.
Per altra banda, Torra també ha dit que no prohibirà mai res, ja que defensa la llibertat d'expressió i la democràcia.
Nou sospitós detingut a Utrecht i guanya força la teoria del mòbil terrorista.
Es tracta d'un home de 40 anys que ha estat detingut al seu domicili a Utrecht per possibles relacions amb el tiroteig que va deixar 3 morts i 5 ferits dilluns passat. Per altra banda, la policia holandesa ha deixat en llibertat a dos germans després de comprovar que no tenien implicació en el cas.
I un últim apunt, nova sanció multimilionària per a Google. La companyia s'enfronta a una multa de 1.500 milions d'euros per imposar restriccions a altres pàgines web en matèria de publicitat. Així posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Julen Tortosa a la redacció. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís, amb l'actualitat del centre d'esports i també el partit de l'equip masculí del waterpolo contra el Mataró. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.